Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Doncs ja sabeu que els dilluns a la Caravana ens agrada parlar una mica sobre filosofia. Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Avui em portes un guió que posa teoria i praxis.
Sí, bàsicament.
Jo m'he quedat així una mica... I això què vol dir, Leo?
Bueno, com sempre estem parlant que si la teoria ens afecta o no ens afecta i totes aquestes coses, He pensat que estaria bé parlar de tots aquests autors que han parlat de la praxis, és a dir, de la vida pràctica, no? De la filosofia com a art de viure.
Per tant, portada a la pràctica, eh?
Sí, totalment.
Doncs som-hi.
Vamos allà. Bé, això, si un mira la història de la filosofia, dona la sensació que són senyors escrivint a casa seva, no?, sobre deambulant castells en l'aire i tenim una poca aplicació pràctica. Acostuma a haver-hi aquesta sensació, però
una
això...
Mica el que dèiem l'altre dia, eh?, que et trobes pel carrer una persona sentada en un banc mirant les fulles d'un arbre i penses... En comptes d'un filòsof, un boig.
Exacte. Però això no sempre ha estat així. Mm-hmm. És a dir, el que és com el pare de la filosofia, que és un personatge que era literari, que és Sòcrates, Era un exemple perfecte de lo que era un punt mig entre teoria i praxis. Bueno, que la teoria anava lligada a la praxis, no? L'activitat filosòfica era el propi estil de vida, no? De fet, els seus deixebles més fidels no són Plató. Plató no és gaire socràtic, que són els cínics, els coneguts cínics, no? Amb Diògenes, i que és el més conegut, Diògenes, amb l'anècdota d'Alejandro i de més.
Cínic és de... és a dir, per entendre'ns, cínic com a pensador, és a dir, cínic com a insult, ve de la paraula del pensador?
Sí, dels cínics, de l'escola cínica.
Insult, com a definició, vaja.
Sí, de fet, sí, eren bastant cínics, els cínics.
Sí? Per què?
Eren un grup de... una escola filosòfica, gairebé, que duien a la... tenien un cert escepticisme amb tot i ells vivien, doncs, tal qual, no? com gossos, els deia gossos, no? Com
sí?
Diògenes, sí, vivia a un barril, tranquil·lament, simplement estava per allà,
va,
no? I qüestionava la gent, no? A una socràtica. Després, una escola que jo crec que sí que és més potent, entre cometes, això és discutible, evidentment, és l'escola estoica, no? Que és una escola, jo crec que molt coneguda, no? Diria, sempre, últimament hi ha un repunte a l'estoïcisme, sempre que hi ha moments foscos a la història, hi ha un repunte.
Surten els estoics, eh?
Sí, és molt curiós de veure. El qual he sentit, no? Perquè és una filosofia feta per viure vides complicades, no? La filosofia estoica. I els estoics, la seva pròpia escola va sobre aguantar la vida, suportar la vida, bàsicament.
Val.
Que la vida... Bueno, de quina manera podem aconseguir ser imperturbables? I aquest és l'objectiu, no? L'ataràxia, que li diuen ells. És a dir, de quina manera puc fer que tot allà... necessito tenir tota una teoria, no? Per ells és entendre el món, entendre els mecanismes del món, la lògica, quines coses passen perquè jo puc canviar-les o quines coses són necessàries que passin. Que és un tema bastant... molt útil, no? Si jo sé quines coses depenen de mi i quines no depenen de mi, no em preocuparé pel que no puc fer, no? Els estoics et dirien... La seva teoria serveix per entendre els mecanismes del món i veure quin és el meu àmbit de llibertat en el qual puc o no puc canviar les coses.
Wow.
És a dir, si... I la seva famosa... Hi ha una frase molt famosa seva, que és Alea Iacta Est, no? Que és la suerte ya está echada. Que és a dir, jo actuaré com si... fent tot el que jo pugui per la comunitat, no?
Val.
Però al final, la natura, amb N majúscula, o sigui, la naturalesa com de manera panteïsta, té les lleis que té... i funciona com funciona, no? Jo no em puc preocupar del que no depèn de mi.
Per tant, és entre la despreocupació i pensar que viure és en certa mesura una desgràcia? És una mica això?
No ben bé, eh? O sigui, segons quina lectura es faci, pot donar aquesta sensació més de gairebé com d'acceptació.
És
derrotista, no? Sí, exacte, però no acaba de ser-ho, perquè realment... els estoics és una filosofia de l'acció, realment. O sigui, ells proponen... O sigui, una de les frases com més cèlebres de Marc Aureli, no? Potser l'estoic més conegut, no? Era emperador de Roma, només faltaria. És la de... Lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Vull dir, actua, no?, en pos de la comunitat.
Val.
I esforça't el màxim que puguis, però si no et surt bé i has fet tot el que has pogut, no et frustris, és a dir, no... No pretenguis que el món canviï, no? Si jo surto demà i comença a ploure i per això no puc fer alguna cosa, bueno,
Allò, quan eres un negat en matemàtiques o en dibuix o en el que fos a primària, un carinyo cap a tots els professors de primària, una abraçada per tots, però que et venia el professor a primària i et deia el que importa és l'esforç. Una mica això?
Sí, va per aquí, però sí, en un sentit sèrio, Vull dir, és totalment un esforç i sobretot un aguante, no? Al final l'objectiu és... Evidentment, els estoics entenen que poden passar desgràcies a la vida, o sigui, no són idiotes, no? Però és més aviat que les desgràcies no manin sobre tu, que manis tu sobre elles. És a dir, al final, la paraula sentiment, no?, que, o emoció, això és discutible, ve de pathos, no? El pathos del sentiment d'algo, no? El pathos, no? És en grec. I pathos vol dir pacient. Vol dir que tu ets pacient i no agent. És a dir, que hi ha algú que t'està dominant a tu i no a tu amb ell. No? Llavors, clar, és a dir, no siguis víctima de les passions. És a dir, sent coses, és normal que sentis, però que aquestes no manin sobre tu.
Em parlaves dels socràtics, dels cínics, ara parlàvem dels estoics, com a manera de viure més enllà de la filosofia com a simple pensament. Per tant, agafaven tot aquest pensament que tenien i vivien en conseqüència. La meva pregunta és, la gent ho entenia, això?
Clar, això és complicat, no? La gent ho entenia, aviam. Marc Aureli va ser un gran incomprès, de fet. És un emperador molt estrany, no? Agafo Marc Aureli perquè és una de les figures més conegudes, no? I clar, llavors la gent l'entenia, sí, però com també tenien aquest punt dels plaers molt controlats, tot en su justa medida... Clar, la gent tampoc ho acaba d'entendre, segons com, no? O del rotllo... Sempre se'ls ha acusat de ser freds, de ser... Perquè hi ha una mala lectura del que ells diuen apatia, que apatia vol dir apazos, vol dir que no ser víctima del patiment, no vol dir que no senteixis coses, però segons com es vegi des de fora, pot semblar que aquesta apatia és simplement jo em desentenc de tot, que hagi del que hagi passat, jo estic a mi bola. Clar. I no vol dir això, perquè és comunitari. Però clar, segons com, costa d'entendre, no? I el problema que hi ha és que els estoics queden allà a Roma, no? Grècia i Roma, el món helènic, i de cop, clar, tot allò desapareix, no? I ens quedem amb... El pensament se'n va amb l'edat mitjana i l'època cristiana, els monestirs, no? I després s'obrirà amb les universitats, però queda tot com molt recluït i la modernitat ja és pura teoria, no? Vale. És la gran teoria duta a l'extrem. I per això avui em fa il·lusió parlar de Thoreau, de David Thoreau.
Qui és aquest home?
David Thoreau, Henry David Thoreau, és un filòsof d'Estats Units... de l'escola, se'ls diu transcendentalistes americans, però és molt conegut pel llibre de Walden, llibre que des d'aquí ja recomano que llegeixi tothom, o sigui, volia deixar això clar, dic, si no el parlem d'ell, com a mínim que la gent el llegeixi.
Entès o no entès? És a dir, cal entendre per filosofia, per llegir, per aprofundir en aquest llibre?
No massa. És un llibre molt... Walden funciona, és una mena de diari. Walden, o sigui, és un projecte, Walden és una zona d'un bosc, on David Thoreau, al segle, estem parlant del segle... Segle XIX, juraria, finals del XVIII, principis del XIX, seria més XIX, on ell, bàsicament, és molt conegut pel text de la desobediència civil, és qui va crear el concepte, però és una espècie d'anarquista libertari raro, no?, que ell va dir que volia viure la vida humana tal qual, no? Volia, en paraules d'ell, experimentar en los huesos la vida humana, tant si era la desgràcia absoluta o el holgorio màxim, però que volia tindre una experiència... de lo que era la vida abans d'arribar a morir-se i dir, hòstia, no sé el que és la vida, no? I se'n va anar ell sol a viure a la muntanya. Es va construir una cabana i es va estar 5 anys, en total.
Una mica ermità,
Totalment. Sol, vivint de manera completament autònoma, no? El que ve a ser, per mi, la llibertat absoluta, no? És a dir, una independència total. No? Tenia visitants i en aquest llibre ell el que fa és redacta com ho fa. Des del terme pragmàtic de plantava faves fins a les reflexions que fa ell, no? I és molt xulo veure com hi ha tota una formació i tot un pensament que en la seva escriptura es veu molt l'experiència que té de la llibertat humana Thoreau quan escriu. És a dir, el coneixement que arriba a tenir de la vida, de l'entorn, no? De sobretot, hi ha un capítol espectacular on parla dels sons. No? És a dir, tot aquest pensament que ella està acumulant l'està aplicant en el sentit que ella està allà escoltant el bosc i... I ja està, vull dir, i ell està allà i és lliure, completament lliure, no? I és molt maco perquè al final, quan un llegeix un text així, no?, i ve de llegir molta teoria i molt de més, es respira una autenticitat que potser no tenen altres autors, no? Val. Que és com una puresa i un... Diu, no sé si estic d'acord o no, però ell té una veritat que allà que l'ha aconseguida, no?
Sempre tots els autors i filòsofs que ens comentes, Leo, han viscut en conseqüència amb la seva idea?
No massa. Thoreau, sí.
No és el comú,
No és el comú, no és el comú. Zoró sí, Zoró va estar a la presó perquè es van anar a pagar impostos, de fet, perquè no volia que els seus impostos anessin amb les lleis esclavistes del sud, i va dir que pues, no pagava impostos i van anar a la presó, per exemple. Vull dir, va ser conseqüent, no? Però normalment Zambrano és bastant conseqüent amb les seves idees, també, no? Zambrano, de fet, va estar molts anys a l'exili, més dels que hauria d'haver estat.
Zambrano ja anem més cap aquí, eh?
Més cap aquí, a la Guerra Civil Espanyola, no? Zambrano torna l'any 85-86 i podria haver tornat abans, no? Però ella, conseqüent amb la seva idea d'exili i de més, no decideix tornar fins molt més tard, no? Però, de normal, els autors no han sigut massa conseqüents amb les seves idees, no? Molts autors han anat com oscil·lant una mica ideològicament amb el que els hi vingui de gust, o precisament una de les grans crítiques que fa Foucault, no?, a tots els clàssics, com al món intel·lectual francès, no?, Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, totes aquestes grans figures. Nosaltres teníem la sensació que aquesta gent era gent militant, però ens hem adonat que s'estimen molt l'Estat. És a dir, tota aquesta gent està molt bé, critiquen molt, tenen una revista on defensen Argèlia i tot això, però al final aquesta gent no se l'estan jugant de veritat, no estan lluitant de veritat, estan en una posició de poder, no? I mira que eren intel·lectuals compromesos, imagina't, no?, els que no ho han sigut. Però clar, sí.
La pregunta com a filòsof que m'agradaria que fos contestada des de la filosofia és què entenem per lluita?
Clar, què entenem per lluita? Clar, això és un...
Perquè és molt fàcil dir, és que aquell no va lluitar.
Exacte.
Bueno, espera't.
Clar, què entenem per lluita? Això és una pregunta molt complicada, no? Des d'una perspectiva, jo crec, coherent, no?, almenys al meu parer, vindria a ser, dintre de les possibilitats pròpies, ser conseqüent amb les teves capacitats. És a dir, no tots podem fer-ho tot, no?, a una lluita social, per dir alguna cosa. No tots tenim les mateixes possibilitats, oportunitats, eines, privilegis i demés. És a dir, al final, per mi, una bona idea de lluita seria aquell que on cadascú, dintre del seu àmbit, el seu camp de possibilitat, hi hagi un esforç, una disciplina i un rigor, no? Bueno. Podríem dir, no? I sobretot que hi hagi una certa idea de conseqüència, no?, que un sigui conseqüent, no? Sobretot jo crec que és el tema més important. Però clar, es pot entendre la lluita en un sentit de lluita cultural, per exemple, que és una lectura molt postmoderna, no?, que l'autèntica lluita està per l'hegemonia cultural, no?, que això des de Gramsci, doncs, és la idea principal, que aquell que domina les idees culturals realment domina l'estatu quo i domina el món, no?, i per això moltes vegades és molt interessant veure que hi ha una lluita cultural per canviar com aquestes idees i aquests símbols populars, no?, cosa que és complicadíssima perquè no es tenen tants diners com les grans corporacions, però clar, també hi ha la idea de lluita directa, que és una lluita física i una lluita material, literalment, no? O sigui...
Revolució Francesa, per fer-nos una idea.
Exacte, exacte. Mira, un exemple bo de certes idees de filòsofs aplicades, no? La Revolució Francesa tenim a Montesquieu i tenim a Rousseau per allà, que realment van teoritzar... No, Rousseau no es va aplicar del tot, com deia Rousseau, no? M'ha arrencat el terror i tal. No és molt roussonià, no?, que diguéssim. Però allà sí que hi ha unes idees d'il·lustració... idees teòriques dutes a la praxis, no?, que després va acabar com va acabar. Vull dir, no, tots sabem el resultat, no és massa bo, no?, amb Napoleó per allà. Però diguéssim que les revolucions també tenen una base teòrica. Per això també és important que la gent estigui ben teoritzada, perquè després pot haver-hi la revolució i ens venen la moto. És a dir, i dius, ai, perdoni...
Està molt bé que això ho comentis dos dies després de celebrar-se els 5 anys de l'1 d'octubre.
Hòstia, sí, eh?
Està molt bé que això ho comentis. Hem de saber les idees, hem de llegir les idees perquè no ens prenguin el pèl, eh?
És important, sobretot per saber com i a qui tirar de les orelles, no? És un tema molt principal, no? Perquè és bastant típic tenir la sensació de que alguna cosa no quadra. És una cosa que tots podem tenir la sensació, no? A l'1 d'octubre és evident, no? Algo aquí no ens està encaixant. Però clar, identificar ben bé què no ens encaixa, qui no ens ho encaixa i quina crítica honesta i sincera hem d'articular... ja és altre tema, no? I és evidentment que no ens prenguin el pèl, sobretot és fonamental, no?, entendre quin àmbit de possibilitat hi ha o no hi ha i sobretot si quines idees tenim i quines conseqüències tenen aquestes idees i si estem disposats a acceptar-les o no acceptar-les. O sigui, no es pot tenir tot, no? I sobretot molts cops és dolorós com una lectura sèria, teòrica i crítica perquè te n'adones que no tot és tan fàcil ni tot és... Vull dir, clar, les coses tenen conseqüències directes i una s'ha d'acceptar, si ho acceptes, ho acceptaran tot.
De seguida tornem al que estem parlant, que és posar tota aquesta filosofia i totes aquestes idees que ens porta sempre en Leo Espluga a la pràctica com a modus vivendi, per dir-ho així. Sí que deia, fa dos dies de la commemoració dels 5 anys de l'1 d'octubre, i em preguntava, s'ha teoritzat molt des de la filosofia del concepte llibertat?
El concepte de llibertat, ostres, el concepte de llibertat és un concepte, és com aquesta pedreta que tens sota la sabata que mai te la treus del tot, això és la llibertat per la filosofia, bastant. És a dir, és un tema que està donant...
Hi ha acord en el món
filosòfic? No, en el concepte de la llibertat?
Sí.
No. És desastrós. El concepte de la llibertat és un tema que dius... Això és típica pregunta que la gent et fa, hòstia, i el tema de la llibertat, què? I tu dius, mare de Déu, ara aviam com articulo això, no? Clar, depenent de quins autors, és un problema classiquíssim el de la llibertat, no? Perquè d'alguna manera, i la contradicció típica de si existeix, si la ciència, vull dir, si les coses passen de manera necessària, és a dir, de manera física, no som lliures. No, hi ha una contradicció aquí. És a dir, la contradicció típica, no?, com saber que la llibertat, com pot saber si tu coneixes matemàticament el món, la llibertat no és possible, és tot previsible, no? Però alhora, bueno, hi ha solucions possibles, no? A mi m'agrada molt la de Kant, però diguéssim que el tema de la llibertat és interessant estudiar-lo, no?, des de diferents perspectives, per veure fins a quin punt són pulsions i no pas llibertats, no? Perquè moltes vegades, que ara mencionaves a l'1 d'octubre, la política s'aprofita de la falsa sensació de llibertat. És un tema, és una de les eines principals.
És recurrent, eh?
És molt recurrent. Que és fer entendre a la gent que una pulsió emocional és un acte de llibertat quan no ho és, no? El clàssic emotivisme, que és per on juga el populisme, no? És a dir, si jo et faig creure que estàs actuant lliurement i tu tens una sensació de llibertat a l'actuar, vamos, ja ho tinc tot. Ja tinc la moto venuda, no? Però clar, la llibertat és realment... És un tema molt complex, no? Si ho definim ara ràpidament, és com la possibilitat de fer o no fer alguna cosa, no? Una definició de Descartes, fàcil, no? O sigui, ser lliure és poder o no fer la mateixa cosa, no? És a dir, si jo tinc un got, si el llenço o no el llenço, soc lliure de llançar-lo o no llançar-lo, no? És com una definició molt ràpida.
Ara bé, ara t'introdueixo un altre matís, eh? No paro de matís sempre.
Sí, fes.
Segur que a tothom li han dit sempre aquella famosa frase de la llibertat s'acaba on comença l'altre.
Aquesta frase la tinc, bueno, no la puc suportar.
No, eh?
Em sembla una tonteria, però perdó qui la utilitzi, però...
No, hi ha molta gent, que segur que ho has sentit pel carrer, sí, hi ha moltíssima gent que l'agafa. I jo estava pensant ara mateix, no, amb això del got, no? Si tots dos volem agafar el got, quina llibertat prima?
Clar, aquí és un tema de força. No, és veritat, vull dir, segurament si tu em tires a terra i em claves una ganivetada, et conseguiries el got abans que jo, si ens posem...
No ho facis públic.
Però diguéssim que, al final, si tenim un concepte comunitari de llibertat i pactat, sí que seria la llibertat, la meva llibertat acaba on comença la teva.
Vale.
Però de facto, o sigui, a nivell, la llibertat factual, no és així, vull dir, nosaltres podem tenir dos llibertats que es xoquen entre elles i una... pensar a l'altre, vull dir, és una realitat. Un altre tema és, des d'una perspectiva, a mi m'agrada molt, quan precisament Bakunin parla d'això, l'anarquista, ell parla de que el concepte de llibertat és un tema històric, que la llibertat s'aconsegueix històricament, i és un tema col·lectiu, que a mi això m'agrada molt. És a dir, jo només em puc saber lliure si tu em reconeixes com a lliure i jo et reconec com a lliure. O sigui, la llibertat és un tema de reconeixement col·lectiu, no? Només si tots ens reconeixem com a lliures, podem, d'alguna manera... fer que la llibertat existeixi, no? Bakunin diu clarament, mentre hi hagin esclaus, no existirà la llibertat a ningú. No, mentre algú no reconeixi a l'altre com a lliure, com hi hagi una sola persona que no reconeguem com a lliure, la llibertat no serà possible a nivell col·lectiu, no? Bakunin ja va més endavant i parla també del treball assalariat com el mateix, no? En les seves idees, i l'Estat, i totes les institucions que d'alguna manera no et deixen experimentar la llibertat, no?
Parlàvem ara de llibertat. Fem un salt a la història, no tant, perquè tot venia arran d'aquests 5 anys de l'1 d'octubre. Com a filòsof, és a dir, et pregunto una és a dir, vull una resposta filosòfica. El 2022, ara mateix, com a societat, exercim aquesta llibertat?
No. Ni molt menys, no. No. Jo crec que no. Primer perquè la llibertat és un tema que realment...
T'estic fotent en uns jardins avui,
sí,
Marcos, eh?
Sí, però bueno, jo aviam com me'n surto, no? Diguéssim que avui en dia si exercim la llibertat o no, no. Perquè, bàsicament, no sabem el que és exercir la llibertat. Aquest és el tema interessant. No sabem el que és la llibertat. No tenim una idea de llibertat. Tenim una idea de llibertat que és la idea de llibertat de comprar-te A o B. d'anar al súper i tenir 15 marques de macarrons. Mm-hmm. Aquesta és la idea de llibertat que tenim. No? La idea de llibertat de un cop cada 4 anys, fico un paper a una urna, festa, i allò és molt bones. Bueno, clar, evidentment.
I de la democràcia, que l'altre dia en parlàvem, i tu em deies, diguem, algun valor, no?, de la societat actual, i jo et deia la democràcia, i em deies, no, això és molt liberal.
Sí.
una mica això és
sí,
el que
estem
parlant ara.
Clar, realment, un altre tema és que la gent vulgui o no exercir la llibertat, perquè llibertat implica responsabilitat. Cuidado, vull dir, si tu ets lliure, ets responsable. Si tu estàs tu delegues, és a dir, si jo segueixo ordres, jo no sento responsabilitat moral. Vale. Però clar, quan jo actuo lliurement, sóc responsable de tots i cada un dels meus actes. La cosa canvia molt. Mm. Vull dir, és un pes, és una responsabilitat i és sentir que, d'alguna manera, ets responsable dels teus actes i les teves desgràcies.
Val.
Que, clar, això potser no li agrada a tothom, no? Aquesta, o sigui, sentir-se lliure no és només una sensació de desprendimiento, sinó tot el contrari. Sinó, precisament, com jo sóc lliure, sóc responsable de tots i cada un dels meus aspectes que depenen de mi a la vida.
Com que hem dit que avui la filosofia a la pràctica, falten 4 minuts que connectarem amb la seu de Junts per Catalunya, que avui, com saps, Leo, s'està posant les mans al cap, el Leo, eh? Ara ho vinculo. Avui proposa aquesta pregunta sobre si Junts ha de sortir del govern o ha de sortir del govern i ho vota la seva militància, en aquest cas, els seus afiliats. El partit no està donant llibertat als seus afiliats?
Junts?
Uh-huh.
Hòstia, aquí ja... Aviam... si no està donant tant llibertat als seus afiliats, clar, és que directament jo ho sento molt.
Llibertat ja, d'opció,
Parlaré de manera absolutament crítica. Crec que un model partidista...
Vull demà poder fer programa, Leo, no passa res.
Des de, em faig responsable de les meves paraules.
Val.
Diguéssim que un model partidista, no, la llibertat no la contempla directament.
Val.
O sigui, un partit que té una idea de partidista estatista, el que és la llibertat, poc té en compte, eh?
Val. Va, resposta això. Gràcies per ser purista, diguem-ho així. Dit això, tornem al que dèiem avui, que és aquesta praxi, passar de la teoria a la praxi. Un dels teus grans referents, si no recordo malament, és Ortega y Gasset.
Sí.
Ho feia,
sí,
això?
Sí.
Portava la seva teoria a la pràctica?
Sí, no.
M'agrada molt la resposta.
D'alguna manera, molts dels escrits que tenim més importants són cursos públics que ell feia, vull dir que d'alguna manera sí que duia la praxis. Ell va estar molt involucrat, molt, amb la Segona, amb la República.
Uh-huh.
Vull dir, les seves idees, va intentar aplicar les seves idees en el model d'escola republicana, en el model d'universitat, en l'estructuració federal del país. Vull dir que sí que va ser bastant conseqüent, però no sempre, no? Ell tenia encara una idea una mica clàssica, no? De lo que és l'intel·lectual, d'una cultura que ens eleva, que és un tema molt, molt, molt individualista. Però jo crec que Ortega va ser una figura bastant compromesa, no? De fet, a la història aquí a Espanya, precisament, quasi per necessitat, tots els filòsofs han sigut figures públiques compromeses per poder menjar.
Em queda res, una pregunta i comentar al Twitter de Leo Espluga, que sempre ho fem.
Vinc amb por, eh?
No. La pregunta, clar, ara et deia Ortega y Gasset i és molt fàcil parlar d'Ortega y Gasset. Tu actues en conseqüència?
Aquesta és complicada, eh? Ho intento, però acostumo a fracassar. És molt complicat. Jo, com a mínim, intento ser coherent i conseqüent, però moltes vegades no ho aconsegueixo. Acostumo a fracassar estrepitosament. Però bueno, s'intenta, però no, tots som hipòcrites.
Ens queda re un minutet i anem cap a la seu de Junts abans, però 31 de juliol d'aquest any. Leo Espluga a Twitter. A veces todo lo que uno necesita es escuchar el directo de Folsom Prison de Johnny Cash para curar todos los males. I hear the train coming, it's rolling around the bend. Per què Johnny Cash?
Per què? Perquè és una figura espectacular. Té una història de redenció increïble, una autobiografia espectacular, una veu màgica i un amor que li surt per totes les zones de la seva pell.
Faig una proposta. Parlem de redenció el proper dia?
Som-hi.
Sí?
I tant.
Leo Espluga, gràcies.
Apa, Leo, un plaer.
Perdonats els teus mals, eh? Johnny Cash. Que vagi bé. My mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns, but I shot a man in Reno. Just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
those people keep a moving, and that's what tortures me.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.